Catalunya Informació.
Bon dia, és la una. Garantir una autonomia elèctrica de 48 hores a tots els serveis essencials en situacions de crisi i un nou edifici del 112 que sigui la sala conjunta d'emergències de Catalunya. Són dues de les mesures que anunciarà aquesta tarda el president Salvador Illa en la seva compareixença al Parlament per retre comptes de la gestió de l'apagada. El Bundestag tomba per sorpresa l'elecció del cristiano-demòcrata Friedrich Merz com a nou canceller d'Alemanya. Li han faltat els vots d'un mínim de 6 diputats de la coalició entre conservadors i socialdemòcrates. La segona volta s'ha de fer els pròxims dies. L'extrema dreta reclama eleccions. El govern espanyol començarà avui la consulta amb la societat civil sobre l'OPA del BBVA al Banc Sabadell abans de portar l'operació a la taula del Consell de Ministres. Els sectors empresarials i les patronals interpreten la decisió com un pas per tenir més arguments contra l'operació. El Consell de Ministres aprovarà avui la reducció de la setmana laboral a 37 hores i mitja, tot i que a hores d'ara no té garantits els suports perquè la mesura superi la votació del Congrés. Els petits negocis i l'agricultura s'oposen a aquesta reducció per les dificultats de complir-la sense afectacions a la feina habitual. Aquest mes d'abril l'ocupació ha crescut de 37.000 persones a Catalunya i l'atur ha baixat de 6.000, xifres que coincideixen amb un augment de l'activitat a l'hostaleria, la restauració i el comerç per la Setmana Santa, sobretot a les demarcacions de Girona i Tarragona. Els pagesos que han protagonitzat la tractura d'aquest matí entre el Morell i Tarragona traslladen les seves reivindicacions als responsables del Servei Territorial del Departament d'Agricultura. Han protestat pel retard en el pagament dels ajuts per la sequera i per tenir la garantia de l'ús agrari de l'aigua per continuar amb les seves explotacions. Els peixos saben distingir entre un pescador submarinista i un bussejador. És una de les conclusions d'un estudi de l'Institut de Ciències del Mar que analitza la por dels peixos als humans i els seus efectes sobre els mateixos exemplars i l'ecosistema. L'obra teatral Pel davant i pel darrere arribarà actualitzada la pròxima tardor per celebrar els 40 anys. La sisena versió catalana del clàssic de Michael Frayn es podrà veure a partir del 25 de setembre i durant 16 setmanes al Teatre Borràs de la capital catalana. Els esports.
El Barça vol superar avui el darrer obstacle abans de tornar a disputar una final de la Champions 10 anys després. Els blaugrana juguen aquest vespre la tornada de les semifinals al camp de l'Inter de Milà amb un empat a 3 de l'anada a Montjuïc. El Barça no estarà sol aquest vespre a Milà. Prop de 4.000 aficionats acompanyaran l'equip de Hansi Flick a l'estadi de San Siro. I qui també té avui un partit transcendental és el Barça de bàsquet, que aquesta tarda jugarà un bitllet per la Final Four de l'Eurolliga a la pista del Mònaco, el cinquè i definitiu partit de quarts.
I el temps tarda més moguda una altra vegada al centre i al nord del país. Les precipitacions descarregaran al Pirineu i a la Catalunya central, localment intenses i amb tempesta. El sol dominarà les Terres de l'Ebre i les temperatures avui ja molt frenades. És la 1:04.
Catalunya al dia, amb Marta Romagosa.
La gran apagada del dilluns 28 d'abril està fent reconsiderar molts aspectes organitzatius de la nostra societat. La Generalitat vol garantir que tots els serveis essencials tinguin com a mínim una autonomia de 48 hores per poder continuar funcionant encara que no hi hagi subministrament d'electricitat. I en aquest capítol hi trobem no només hospitals i comissaries de policia, sinó també, per exemple, residències de gent gran. Aquesta tarda el president Salvador Illa compareix al Parlament on explicarà, entre altres coses, aquesta mesura i altres. I on passarà comptes de la gestió d'aquesta crisi que els partits de l'oposició consideren que va ser poc clara pel que fa a la informació que es va donar a la ciutadania. Avui que el Consell de Ministres hauria de donar llum verda a la reducció de la jornada laboral a 37 hores i mitja, anirem a buscar les reaccions dels sectors catalans que poden quedar més afectats. Per exemple, trobem que els petits negocis diuen que no es podrà atendre igual de bé els seus clients i el sector de l'agricultura també pensa que la mesura va en contra de la feina que s'ha de fer al camp i a la ramaderia. A Tarragona, precisament avui hi ha hagut tracturada dels pagesos del Baix Camp, l'Alt Camp, el Tarragonès i el Priorat. Es queixen que encara no han cobrat res dels diners destinats als ajuts de la sequera que va comportar la mort dels arbres a 1.800 hectàrees. A partir de 2:15 sentirem el testimoni, els testimonis de dones del món rural que tenen càncer i asseguren que està tan lluny dels llocs on reben el tractament mèdic els suposa una angoixa afegida, en un moment ja prou dur físicament i emocionalment. De fet, a Lleida s'ha inaugurat una exposició que ho documenta. I ens farem ressò d'aquest estudi que es fa al Port de la Selva sobre la por que els peixos tenen dels humans. Especialment saben distingir els pescadors submarins i com això acaba afectant l'ecosistema. Al Catalunya al dia el fem en Quim Balaguer, l'Aurora Guindo, en Dani Jiménez i els serveis informatius i tècnics territorials de Catalunya Ràdio. Comencem.
Catalunya al dia. Catalunya Informació.
El govern garantirà 48 hores d'autonomia als serveis essencials i construirà una nova seu central del 112 perquè integri tots els serveis d'emergències. Són les mesures que anunciarà aquesta tarda el president de la Generalitat, Salvador Illa, en la seva compareixença al Parlament per explicar la gestió del govern durant la pagada. Algunes de les claus d'aquesta compareixença l'està explicant en aquesta roda de premsa posterior al Consell de Govern la consellera Paneque. Ho està seguint l'Estel Batet. Carles, bon dia, Estel.
Hola, bon dia, Marta. Doncs per ara poques pistes més tenim del que ja ha pogut avançar aquest matí Catalunya Ràdio respecte a aquestes mesures que Salvador Illa anunciarà aquesta tarda a la seva compareixença al Parlament. Aquestes 48 hores d'autonomia a tots els serveis essencials, li hem preguntat amb què incluïa aquí hospitals, bombers, residències de gent gran, comissaries, però la portaveu del govern ha remès totes les explicacions, tota la lletra petita a la compareixença que ha subratllat en moltes ocasions farà voluntàriament a petició pròpia Salvador Illa aquesta tarda al Parlament. Sí que ens ha contestat una de les dels aspectes que li plantejàvem, que era referent a les residències de gent gran, que l'endemà de la pagada posaven de manifest que sí, bé, tenien generadors, però no tenien prou gasoil per fer-les funcionar. Li hem demanat a Paneque si ja s'havien posat en contacte amb alguns sectors que, com l'ACRA, l'associació que agrupa les residències de gent gran, i si tenien plantejades algunes mesures al respecte.
S'està fent una diagnosi de tots aquests equipaments i quina hauria de ser la reserva necessària per, en cas de crisis d'aquesta tipologia, poder tenir una reserva automàtica d'aquest subministre. I afegeixo, perdonin, també com a infraestructures crítiques les de l'aigua, les de gestió del cicle de l'aigua.
I una altra de les preguntes que haurà de contestar Salvador Illa aquesta tarda des del Parlament i que Paneque no ens n'ha volgut donar més detalls és on es construirà aquest edifici del 112, aquesta nova seu central a Catalunya que ha d'integrar-hi tots els operadors, d'una banda bombers, agents rurals, el servei d'emergències mèdiques, Mossos d'Esquadra, però també l'Agència de Ciberseguretat, a les comunicacions, les emergències socials i fins i tot hi ha la possibilitat d'integrar-hi amb operadors com Rodalies, l'Agència Catalana de l'Aigua i operadors energètics. Són les dues grans mesures que Salvador Illa desenvoluparà aquesta tarda a partir de les 3 a la seva compareixença a petició pròpia des del Parlament.
Doncs ho seguirem. Gràcies, Estel. Bon dia.
Bon dia.
L'oposició ha trobat en aquesta pagada la munició perfecta per desgastar el govern Illa. La majoria de partits han acusat el president de la Generalitat de no haver fet una gestió correcta de la crisi i d'haver comparegut massa tard davant la ciutadania per donar un missatge de tranquil·litat. Marta Corbalán, Parlament, bon dia.
Hola, bon dia. Els principals partits de l'oposició ja tenen tota l'artilleria preparada per aquesta tarda. Bàsicament, tots coincideixen a crítica al govern per la seva gestió comunicativa el dia de la pagada. Creuen que el president Illa va compareixer massa tard davant la ciutadania i va actuar a remolc del govern espanyol. Sentim la portaveu de Junts al Parlament, Mònica Sales.
A hores d'ara només podem interpretar aquesta situació, aquesta actuació del president Illa, per la falta de lideratge i per voler supeditar la política de la Generalitat de Catalunya a la política comunicativa de la Moncloa.
La portaveu d'Esquerra al Parlament, Esther Capella, també creu que el president Illa va actuar sense lideratge durant l'apagada.
En el debat també d'aquesta tarda en relació al que va fer la Generalitat, doncs és la necessitat de que el govern de la Generalitat, el president, per tant el president Illa, doncs recuperi el lideratge, exerceixi la sobirania i ho faci amb tota l'ambició nacional.
Els comuns han estat els menys crítics amb el govern i la seva líder al Parlament, Jéssica Albiach, ha volgut posar el focus en la necessitat que s'aclareixin aviat les causes de l'apagada.
El que necessitem és informació i és transparència. Cal saber, saber i saber.
La CUP ha demanat que es constitueixi una comissió d'investigació al Parlament per aclarir les causes de l'apagada i depurar responsabilitats en cas que hi hagi hagut negligències.
Gràcies, Marta Corbalà. Bon dia.
Adéu, bon dia.
El Consell de Ministres aprova avui la reducció de la jornada laboral per llei a 37 hores i mitja setmanals en lloc de les 40 que hi ha ara. Una mesura que té l'oposició de la patronal, especialment de les petites i mitjanes empreses, i de l'agricultura, i que no té encara els suports garantits quan arribi al Congrés, Pilar García.
Els petits negocis els encapçalen autònoms i tenen entre 1 i 3 treballadors. Estem parlant de botigues de roba, floristeries o establiments de reparació de vehicles o de venda de calçat. Joan Guillén, president del Consell de Gremis, alerta que no saben com fer-ho per adaptar-se a la reducció de la jornada laboral sense perdre ni diners ni clientela.
Si has de tancar hores, perds diners. Si has de contractar persona per cobrir aquestes hores, aquest marge horari no dona, diguem-ne, per una nova contractació. I si tens que destinar-ho tu a fer-ho amb les teves pròpies hores, representaria també un sobrecost personal. Vull dir, en els tres casos, l'equació ens dona a un resultat de més dificultat.
Calcular que reduir la jornada pot acabar suposant un increment dels costos d'un 8% i avisa que no podran compensar-ho amb un augment de preus.
A Pilar, agricultors i ramaders alerten que si han de treballar menys hores, doncs no podran complir amb les feines que requereixen el camp i els animals.
Sí, des de Saja, Pere Roquer confia que en la tramitació parlamentària el sector pugui quedar fora de l'aplicació de la reducció de la jornada.
L'aprovació d'aquesta llei, l'únic que significa és el desconeixement de les feines a l'hora de fer aliments. I esperem que amb el tràmit parlamentari, aquells partits polítics que realment creguin que s'ha de produir aliments aquí a l'Estat, s'hi oposin. I que, evidentment, troben que el sector agroalimentari ha de quedar fora, sí o sí, d'aquesta reducció de la jornada laboral.
Però molts experts en mercat laboral veuen beneficis per a tothom en la reducció de la jornada.
Sí, d'entrada, segons Anna Ginés Fabrelles, professora de Dret del Treball de SADE, com que es podrà tenir en compte el còmput anual d'hores, tots els sectors podran adaptar-s'hi.
Podran tenir en compte aquesta referència al còmput anual per mantenir en algunes setmanes jornades de 40 hores a la setmana i després en altres setmanes jornades inferiors, de tal manera que la mitjana a nivell anual sigui de 37 hores i mitja.
I creu que les empreses guanyaran en productivitat perquè els treballadors faran la mateixa feina en menys temps i, a més, els empleats podran conciliar millor la vida laboral i personal. La reducció de la jornada laboral beneficiarà 7 de cada 10 assalariats a Catalunya, segons dades de la UGT.
Nova mobilització dels pagesos de la fruita seca del Camp de Tarragona. Unió de Pagesos ha convocat una tracturada des del Morell fins a Tarragona per protestar pel retard en el pagament dels ajuts per la sequera, que ha matat 1.800 hectàrees d'arbres, i per garantir l'ús agrari de l'aigua. Un cop han arribat a Tarragona, s'han reunit amb responsables del Departament d'Agricultura. Clara Chavarría, Domingo, bon dia.
Hola, bon dia, Marta.
I han dit ja alguna cosa a la sortida de la reunió?
Doncs sí, diuen que han vist bona predisposició per resoldre els temes que els han exposat. Entre les qüestions hi ha la dels pagaments dels ajuts per fer front als efectes de la sequera d'aquests últims anys, que han afectat greument el sector de l'avellana i la fruita seca de secà. Es calcula que unes 1.800, hi ha unes 1.800 hectàrees d'avellaners morts o que simplement no poden produir, després de 2 anys de sequera. Per això, optaven a ajuts d'uns 1.200 euros per hectàrea per garantir la subsistència dels conreus. Uns diners previstos pel mes d'octubre, però que pels pagesos és massa tard. Sergi Martínez, responsable de fruita seca d'Unió de Pagesos.
Tenim l'ordre treta, han de pagar ja, entre altres coses, perquè els pagesos del Camp de Tarragona que tenim avellaners no podem aguantar més aquesta situació. Hem de pagar les comunitats de regants, hem de pagar les aigües i les llums que gastem a l'estiu, hem de pagar els fitosanitaris, hem de pagar els adobs, hem de pagar gasoil, perquè el cultiu ha de tirar endavant. I, a més, sembla que enguany hi haurà collita. Llavors, l'hem de recollir perquè necessitem aquests diners.
Un altre aspecte tractat és que molts pagesos afectats per aquesta sequera només es poden acollir als ajuts per arrencar arbres i replantar-los de nou, perquè en tant explotacions amb diferents conreus no poden demostrar que han patit pèrdues d'un 30% en fruita seca. En aquest sentit, els pagesos han dit que si en 48 hores no resolen els tràmits perquè aquests pagesos es puguin acollir aquestes partides, es tornaran a mobilitzar.
Gràcies, Clara. Bon dia.
Adéu, bon dia.
I els pagesos, en aquest cas de la comunitat de regants del Pantà de Riudecanyes, al Baix Camp, podran tornar a regar després de 2 anys sense aigua. Les pluges dels últims mesos han ajudat a gairebé normalitzar la situació en unes zones on s'han perdut alguns conreus justament pel mateix, per la falta d'aigua. Manel Sastre, bon dia.
Hola, bon dia, Marta.
I quan es podrà començar a regar?
Doncs aviat, al juny. La comunitat ha decidit atorgar 10 setmanes de reg a partir del juny, com dèiem, amb una hora per cada dret que tenen els 3.000 regants que integren aquesta comunitat. Això ha estat possible, com deies, gràcies a la millora de les reserves del sistema, amb Riudecanyes al 60% i amb Siurana, que supera el 25%. Miquel Prats és l'administrador de la comunitat de regants.
Un subministrament d'aigua per a reg que anirien entre el 16 de juny i el 24 d'agost, en la qual, d'alguna manera, retornem a l'estadi de l'any 2022, després d'haver estat 2 anys sense regar.
I és que la comunitat feia 4 anys que no podia regar en mínimes condicions. La sequera d'aquests 2 últims anys, a més, que no ha permès donar ni una gota d'aigua, ha assecat molts camps, sobretot de fruita seca. L'Agència Catalana de l'Aigua ha de confirmar també la proposta d'atorgar un transvasament d'aigua d'un hectòmetre cúbic procedent del pantà de Siurana, que aniria al de Riudecanyes. La xifra queda, però, lluny dels 3 hectòmetres d'altres anys i busca garantir l'aigua d'aquest estiu al Priorat. Oriol Ponti, però, de la plataforma del riu Siurana, alerta que en la situació actual no s'hauria de transvasar ni una gota d'aigua i que exigiran també saber a què es destina.
Compromet els usos del Priorat d'aquest estiu i, si no plou, es pot tornar a produir una situació límit com la de l'estiu passat. Pensem que si s'acaba trasbassant, la Generalitat ha d'exigir a la comunitat de regants que justifiqui que ni una sola gota va per ús urbà i que va exclusivament per salvar conreus. És un trasbassament que s'ha de justificar que és d'emergència.
El Consell Comarcal del Priorat també suposa aquest trasbassament previst d'aigua.
Gràcies, Manel. Bon dia.
Bon dia.
Ara passen 2 minuts d'un quart de 2. Doncs, com sempre, a aquesta hora mirem com tenim la circulació a del país i el transport públic. Mar Riera, bon dia.
Molt bon dia. Doncs a aquesta hora hi ha problemes a l'AP7. Fa només uns minuts s'ha retirat un camió avariat al Papiol que tallava un carril en sentit sud. Tot i això, encara queden uns 4 quilòmetres de cua des de Sant Cugat. Aturades també a la 2 per un altre camió avariat a Castellbisbal, que en aquest cas ha quedat al voral i provoca només trànsit dens. També hi ha retencions a la 2, a Cornellà, a Sant Joan d'Espí, en sentit Lleida. I pel que fa a les rondes a la litoral, veiem un tram d'intensitat amb aturades del Fòrum a la Barceloneta, sentit Llobregat, i també de Sant Adrià de Besòs al nus de la Trinitat. I pel que fa als transports públics, mica en mica ja es va normalitzant el servei de trens d'alta velocitat després que a mig matí ha quedat resolta la incidència de Cantunis. Un tren Barcelona-Sevilla previst per abans de les 8 del matí ha acabat sortint finalment passades les 12 d'aquest migdia, segons ens acaben d'informar des de Renfe.
I fem atenció ara on han de caure també aquesta tarda més pluges, la previsió d'en Francesc Mauri.
Tot i que el sol aquesta tarda pot dominar a l'extrem sud de Catalunya, Terres de l'Ebre, cap al nord el temps serà bastant més mogut. Al centre i nord, possibilitat de ruixats i tempestes. Parlem de la Catalunya central, del Pirineu, Prepirineu i punts del nord-est. Ruixats i tempestes, no és impossible alguna calamarsada, tot i que aquesta possibilitat respecta i disminueix, i a la resta de la meitat sud de Catalunya, és a dir, fora de les Terres de l'Ebre, on dominarà el sol, doncs núvols i sol s'imposaran. La temperatura molt frenada. Demà, sol, alguns intervals de núvols, algunes boires matinals, màximes més altes, i a la tarda algun ruixat dispers, poca cosa aïllat a punts de muntanya del nord. Dijous i divendres podria augmentar altre cop la possibilitat de ruixats i tempestes.
Catalunya al dia. La informació de quilòmetre zero.
Nou capítol en el procés d'oposició al projecte de la polèmica planta de Juneda a les Garrigues, que preveu cremar residus per assecar els purins procedents de les granges. La plataforma contrària anuncia que anirà als tribunals si l'Ajuntament no atura la coneguda com a Nova Tragjussa després del recurs que han presentat a la llicència d'obres municipal. Anem a Lleida, Pere Joan Álvarez. Bon dia.
Hola, bon dia, Marta.
Com argumenten aquest recurs?
Diuen que la vigència del Pla Especial Urbanístic per tirar endavant la planta ha caducat, que el projecte no compta amb un informe dels bombers sobre la seguretat de la planta, que hi ha edificacions construïdes ja que s'han d'enderrocar perquè estan en zones verdes i que el projecte ha d'estar avisat pel Col·legi d'Enginyers. Per tot plegat i per molt més, diuen, presenten un recurs més endavant a la llicència d'obres otorgada per l'Ajuntament de Juneda, que disposa d'un mes per contestar. Si no ho fa i no atura la tramitació de la nova planta incineradora, presentaran un contenciós administratiu. Pau Simarro, advocat de la plataforma.
Si abans no aturem el procediment administratiu d'atorgament de la llicència, si no cancel·lem aquesta resolució administrativa i no modifiquem prèviament el pla especial, no tindrem més remei que anar als tribunals.
El portaveu del grup ecologista Ipsena, Joan Vázquez, acusa l'Ajuntament de tracte de favor als impulsors de la planta, que recordem-ho són GAP Cooperativa, que formen 160 ramaders de la comarca, i l'empresa Grinyó.
No ha fet aquest paper que la llei li obliga. Tot el contrari, ha tingut un paper arbitrari, ha tingut un paper suposadament de tracte de favor a l'empresa.
Vázquez recorda que Grinyó està sent investigada judicialment per possible tràfic il·legal de residus. El projecte de la nova Tragjussa preveu cremar residus urbans de la fracció resta per assecar els purins procedents de les granges. Recordem que mig miler de professionals sanitaris van firmar el mes de febrer passat un manifest per mostrar la seva preocupació per la repercussió que pot tenir el funcionament de la planta per la salut de la població.
Gràcies, Pere Joan. Adéu-siau.
Bon dia.
Les plataformes i associacions de professionals i famílies de les escoles Bressol demanen una baixada de ràtios i l'equiparació de les condicions laborals amb els mestres d'infantil de les escoles. També reivindiquen la creació de més places públiques per atendre la demanda de les famílies. Ho han fet durant una compareixença a la Comissió d'Educació del Parlament, Sara Canyete.
Sí, els diferents col·lectius han coincidit a demanar que el primer cicle d'educació infantil passi a dependre també del Departament d'Educació, com la resta de les etapes educatives. Diuen que és l'única via per millorar i equiparar condicions laborals. Olga del Amo és membre de la plataforma Dignitat pel 03.
No podem sostenir continuar sent municipals que depenem dels ajuntaments i dels municipis, perquè els propis ajuntaments tenen pressupost molt ajustats que depenen també del número d'habitants, de tants condicionants que no fa possible que puguin sostenir amb qualitat no només el número de places, sinó la qualitat dels propis serveis.
També han demanat una baixada de ràtios, ja que actualment a Catalunya pràcticament es dobla la mitjana europea. Vanessa Pérez és membre de Dignitat Col·lectiu 03.
Tenim les ràtios més altes de tota Europa. Actualment, els nadons de 4 mesos a 12 mesos, tenim 8 nadons per una educadora. 8, a Europa 4. De 1 any a 2 anys, tenim 13 infants al nostre càrrec. A Europa 6. De 2 a 3, en tenim 20. A Europa 8.
Actualment, les escoles bressol públiques són de gestió municipal i sovint els consistoris n'externalitzen la gestió. Això fa que el nombre de places que ofereixen i les condicions laborals dels treballadors puguin ser molt diferents entre ells.
És un quart i mig de dues. La vaga de lloguers contra Immocriteria suma ja 60 famílies que han deixat de pagar 58.000 euros en poc més d'un mes. Els veïns han retornat els rebuts del lloguer i han ingressat els diners en un dipòsit comú, Mireia Sala.
Són 60 famílies de 5 promocions d'habitatge protegit de Sentmenat, Banyoles i Sitges que es queixen contra els desnonaments que Immocriteria executa quan s'acaba la fase de protecció dels pisos. El sindicat de llogateres assegura que l'acció no busca deixar de pagar, sinó forçar una taula de negociació i un acord amb la immobiliària de CaixaBank. Enric Aragonès és el portaveu del sindicat.
Reiterem que hi ha la voluntat de pagament, sobretot perquè el que hi ha la voluntat és d'arribar a un acord amb Immocriteria per poder aconseguir aquestes demandes que s'han plantejat tant a Immocriteria com a l'Agència Catalana de Consum.
Els veïns en vaga reclamen el traspàs de la propietat a l'Incasòl perquè siguin pisos públics i protegits per sempre i que s'acabin els procediments judicials de desnonament. La vaga de lloguers va començar el mes d'abril.
L'Ajuntament de Sitges ha presentat avui els projectes que té previst fer fins l'any 2027. La campanya que s'anomena Sitges es mou vol mostrar el dinamisme d'una vila que es posa com a horitzons el benestar, les oportunitats per a tothom i la cohesió social. Ho ha presentat l'alcaldessa Aurora Carbonell i els seus socis de govern, Montse Gener Riba, bon dia.
Hola, Marta, bon dia.
I quins projectes destaques?
N'hi ha molts, com la construcció d'una nova biblioteca central o d'un nou camp de futbol o implantar la zona de baixes emissions al gener, però la prioritat número 1 és l'accés a l'habitatge. Per això, Aurora Carbonell, l'alcaldessa, ha fet aquest anunci.
Destacar el compromís que té aquest govern amb l'habitatge digne i amb l'habitatge accessible per tothom, amb la promoció, la propera promoció, diguem, que estem ja tancant, dels 509 habitatges de protecció oficial.
La restauració d'edificis patrimonials, com la Masia Santa Bàrbara, el Palau Maricel o el Palau del Rei Moro, va paral·lel a altres objectius en matèria, per exemple, de seguretat, com implantar sistemes de vigilància intel·ligent, la millora educativa o la construcció d'un nou edifici per l'Escola de Música. Les novetats també passen pel famós carrer del Pecat, o 1 de maig, que es vol declarar bé cultural d'interès local.
Aquí el que s'intentaria protegir és l'essència d'un carrer d'oci nocturn, un carrer molt famós i molt estimat també pels sitgetans, i per tant preservar una mica la identitat aquesta. A què pretenem amb això? Doncs sí, si podríem reforçar, fer actuacions que posin més en valor aquest carrer per tal que l'oci nocturn allà revisqui i fins i tot millori, atenent que crec que serà potser dels pocs llocs que hi haurà un carrer d'oci nocturn que es declari bé cultural, no?
Aquests projectes presents i futurs es podran desenvolupar, ha dit, gràcies al nou pressupost aprovat.
I a Valls, l'Ajuntament vol revitalitzar el centre històric amb la construcció d'una seixantena d'habitatges. El consistori ha registrat 3 solars a la Reserva de la Generalitat per construir-hi vivendes en sòl públic. Ricard Buigas, bon dia.
Hola, bon dia.
I on estan ubicats aquests solars?
Doncs mira, una està entre els carrers Santa Marina i Santa Úrsula, on actualment hi ha un aparcament de superfície. Doncs en aquest espai s'haurien de construir 27 habitatges repartits en 2 blocs. Els altres solars inscrits es troben entre el carrer Santa Marina i Sant Francesc, on es faran 8 habitatges, i el carrer del Pouet, on se'n faran 6. Valls fa temps que treballa per regenerar el nucli antic del municipi i frenar-ne la degradació. Un dels objectius és atraure més veïns a la zona. L'alcaldessa de Valls, Dolors Ferrer, diu que l'oferta d'habitatge és clau per reactivar el centre històric.
Fer un centre històric viu i ple de vida, el que hem de fer és que la gent hi visqui, i per tant el que ens cal és una gran aposta, una aposta ferma en habitatge. I aquí és on coincideixen dues de les nostres grans prioritats com a ciutat: habitatge i centre històric.
I a més dels 3 solars registrats que ja hem esmentat, l'Ajuntament ha planificat ja l'entrega de 2 solars més que encara no són de titularitat municipal en les pròximes convocatòries. Això permetrà superar la xifra de les 60 noves residències a la capital de l'Alt Camp.
Dos joves d'Esparreguera han creat Expulsem Montbus. És una plataforma ciutadana en contra la companyia de transport que opera al Baix Llobregat Nord, la noia i l'Alt Penedès també, Tarragona i el Bages. Aquests dos nois denuncien que en els seus encara no 20 anys de vida, perquè no en tenen ni 20 tots dos, han patit reiteradament el maltractament i la indiferència per part d'aquesta empresa i han decidit organitzar-se de Vitangelà.
Hola, Marta, bon dia. Edgar Ureña i Jude Gómez asseguren que n'han vist de tots colors: autobusos amb molt males condicions, amb flames, retards i fins i tot a passatgers prendre mal. Asseguren també que després de veure que la companyia desplaçava els vehicles més nous als municipis on hi havia queixes, consideren que cal fer accions conjuntes per guanyar aquesta batalla. Edgar Ureña apunta que a Montbus se li ha acabat el crèdit.
Nosaltres busquem un transport per carretera, però ja et dic, a mínims. I nosaltres hem vist que durant aquests 20 anys que s'han estat fent coses, Montbus no ens ho ha donat. Aleshores, ja no és parlar amb la companyia, sinó que és que la companyia és el problema.
Davant dels problemes de mobilitat agreujats per la situació de Rodalies, Ureña assegura que arribar a una estació de Renfe per a ells ja és tot un èxit.
Aquí, a Catalunya, es parla molt de Rodalies. Rodalies és un drama. Això és el que sentim tota l'estona. Això és una cosa que vull que, sobretot, la gent de fora de la nostra comarca entengui. Per nosaltres, arribar a Rodalies, com arribar a les estacions de tren de Rodalies, ja significa haver arribat al primer món. Aquesta és la situació.
Expulsem Montbus està negociant amb diverses regidories de mobilitat de diversos municipis, com Esparreguera o Vilafranca, per evitar que la companyia despulli un sant per vestir-ne un altre i per articular les pròximes accions.
I el nostre clic del dia és per la publicació a la xarxa X de l'usuària Maria-Lòstia, que constata que una cafeteria de la Barceloneta cobra els cafès en funció de l'estona que t'hi estàs. Hi ha un cartellet a la taula, on posa els preus, perquè així que t'hi asseguis ja ho vegis. Cafè amb llet, 1,6 euros. Si estàs mitja hora, en pagaràs 2,5. I si ho allargues a més d'una hora, el mateix cafè et costa 4 euros, cafè amb llet. La pujada del te va dels 2 als 4 euros i la del cafè de 1,3 a 4. El preu màxim, com sentiu, sempre és el mateix. En punt, 2:15.
Catalunya al dia, amb Marta Romagosa.
A aquesta hora, al Catalunya al dia, ens fem ressò del clam de les dones amb càncer al món rural perquè els tractaments mèdics i psicològics s'acostin a totes les comarques catalanes. Una exposició itinerant, que avui s'ha inaugurat a Lleida, recull el testimoni d'afectades que relaten com l'aïllament i el fet d'estar lluny dels serveis sanitaris dificulta encara més una etapa ja prou delicada des del punt de vista físic i emocional. La nostra companya Estela Bossoms ha parlat amb les protagonistes. Estela, bon dia.
Hola, bon dia, Marta.
Un desequilibri que em deies que té moltes cares.
Sí, que afecta el conjunt de la població que viu lluny dels grans hospitals, però que en aquest cas ha volgut posar l'èmfasi en les dones perquè se suma a altres desigualtats vinculades al gènere, sobretot perquè sovint, quan es posen malaltes, cau la principal cuidadora familiar, ho trastoca tot i elles ho viuen amb molta pressió. Els principals problemes que totes destaquen són la distància que han de fer per rebre tractament i l'aïllament. La Montse, per exemple, viu en un petit nucli de 20 habitants de les Valls de Valira, a l'Alt Urgell, i fa 7 anys que lluita contra un càncer de ronyó.
De la seva millor és que anar a Lleida, de Lleida també anar a Barcelona, i no tens la facilitat d'això, si estàs en un lloc més gran que tu puguis anar i vinguin a buscar l'ambulància i tot això. I llavors això. Què passa? Que com tothom fa la seva vida, tothom té la seva feina, el poble està sola.
La Maria José, que és de Ribera d'Urgellet, també a l'Alt Urgell, va passar un càncer de pit durant la pandèmia.
També són moltes hores, si tu no estàs bé i has de pegar-te 2 hores de camí per anar a fer-te el tractament, i a vegades només per mitja hora de tractament. I passes tot el matí. I per molt que tinguis familiars o amics al costat, hi ha gent que no t'entén.
I davant d'això tenen una reivindicació molt evident que ens expliquen la Marta d'Esterri d'Àneu i la Iolanda de Sort.
Sí que m'agradaria que les millores es anessin apropant cap al nostre territori, que no tinguem que aixecar-nos a les 5 del matí per anar a fer quimio i tornar a les 10 de la nit. Ojalà tot això es pugui anar canviant, està en procés, però haurien d'haver més fets que no sol paraules, no? Per anar apropant aquest servei cap als nostres territoris.
Realment que es faci realitat el que tothom diu que vol fer realitat, que és descentralitzar els serveis i equilibri territorial.
Ara mateix ja es fan alguns tractaments de quimioteràpia als hospitals de Viella, la Seu d'Urgell i Tremp, però segons l'Associació contra el Càncer de Lleida, el servei encara es queda molt curt per cobrir les necessitats del territori. L'exposició Apropant distàncies, dona i càncer al món rural estarà instal·lada aquesta setmana a la galeria del pati de l'Institut d'Estudis Ilerdencs de Lleida.
Investigadors de l'Institut de Ciències del Mar estudien la por dels peixos als humans, concretament com reaccionen davant la presència de banyistes que bussegen o bé de pescadors submarins i com això afecta, al final, l'ecosistema. L'estudi el fan al Port de la Selva, a l'Alt Empordà. Núria Pereira, què és el que ja s'ha pogut comprovar?
Hola, bon dia. Doncs els investigadors han pogut constatar que els peixos saben distingir entre un pescador submarí i un bussejador. Han fet un estudi experimental en què l'investigador es disfressa de bussejador recreatiu o de pescador. El responsable del projecte, Valerio Sbragaglia, explica què diferencien els peixos.
Si el humano tiene un fusil en sus manos, si tiene un traje de más o menos colores y si tiene aletas largas o cortas.
A més, també han vist que tenen més por els pescadors perquè fugen ben lluny quan els veuen.
Que quan un peix se encuentra con un snorkeler, huye a una distancia que es mucho más corta que cuando se encuentra con un pescador submarino. Y esta distancia se puede medir.
Un cop ja saben que els peixos distingeixen l'humà que tenen davant i que en el cas que sigui un pescador fugen més lluny, ara, a Port de la Selva, miraran si aquests comportaments varien en funció de l'estació de l'any. Volen comprovar si a l'estiu, quan hi ha molts més banyistes, això canvia i com tot plegat afecta l'ecosistema.
Tanto en respuesta a buceadores, no? snorkelers y pescadores submarinos puede alterar cómo los peces comen erizos, hacen depredación de erizos.
També posaran càmeres de vídeo submarines per gravar el sard comú i l'orada, que són els peixos que formen part d'aquest estudi. La investigació es farà de maig a octubre durant 3 anys, des d'ara fins al 2027, i els resultats podrien servir per adaptar la pesca recreativa o per fer una gestió sostenible del turisme.
Gràcies, Núria. A la Pobla de Segur s'ha detectat una fuita d'aigua que perdia, atenció, uns 10.000 litres cada hora. Els tècnics municipals n'han pogut localitzar el punt exacte gràcies als talls nocturns programats que s'han fet els últims mesos. Pau Rovira, ara que l'han trobat, ja han començat a fer-ne les reparacions, suposo.
Hola, bon dia. Exacte. L'Ajuntament de la Pobla de Segur ha detectat, després de mesos de recerca, una fuita d'aigua que perdia entre 8.000 i 10.000 litres cada hora. Això és gairebé la meitat dels dipòsits municipals. Afecta el tram de canonades que passen per l'avinguda Sant Miquel del Puy, en concret entre la plaça de l'Arbre i el carrer de la Riba. L'avaria en un conducte de fibrociment s'ha pogut trobar gràcies als talls nocturns d'aigua que s'han estat fent aquests darrers mesos, tal com explica l'alcalde del municipi, Marc Baró.
Després de quasi 2 mesos de fer proves i tancar grifos i saber on estaven molts grifos i trobar molta griferia que no érem conscients del que teníem, i després de 2 mesos de fer proves, per fi la setmana passada vam trobar una fuga de 10.000 litres l'hora, que és una fuga molt important. De fet, és la meitat de lo que estàvem perdent els dipòsits, més o menys, potser una mica menys. I el que fem ara és una actuació d'urgència. Avui hem començat i mirarem de poder fer la instal·lació nova.
La brigada municipal ja està treballant, doncs, per reparar aquesta fuita amb la instal·lació d'un nou tub d'uns 70 metres. Aquest fet provocarà talls intermitents durant el vespre i la nit, però, segons el consistori, majoritàriament no haurien d'afectar els veïns que compten amb dipòsits d'aigua en aquests edificis. Mentre durin aquestes obres, queda prohibit aparcar en el tram afectat. Aquesta actuació s'inclou dins el projecte d'implantació de comptadors d'aigua intel·ligents al municipi, que han de permetre un control més eficient del consum i ajustar-lo als límits marcats per l'Agència Catalana de l'Aigua. Ajuntaments i tècnics confien que la reparació es pugui completar sense incidències greus i demanen ajudes per tal de continuar modernitzant la xarxa per evitar pèrdues com aquesta.
Alguns veïns d'Arbúcies es van manifestar a la tarda contra l'obertura d'un nou pou de l'empresa embotelladora d'aigua Font Agudes. Han reprès les mobilitzacions perquè l'embotelladora ha començat a fer un sondatge per valorar si es pot obrir un nou punt d'extracció. Núria, per què continuen la protesta?
Doncs perquè Arbúcies i concretament el Montseny concentren la majoria d'empreses embotelladores d'aigua de Catalunya i els veïns es queixen que se'ls deixa treure l'aigua sense límits mentre alguns dels veïns no tenen aigua als seus pous. Per això han posat l'alerta sobre el nou pou que vol obrir l'embotelladora Font Agudes. Ho explicava una veïna que ja a la tarda va participar en la mobilització, l'Alícia Coberta.
D'aquí a l'estiu, no? Quan no hi torni a haver aigua, continuaran les embotelladores doncs, saquejant l'aigua del Montseny, i no pot ser. Ens fan pagar l'aigua com un bé comú, ens restringeixen l'aigua perquè és un bé comú. El que no pot ser és que per interès econòmic i privat aquest bé comú deixi de ser comú.
Font Agudes té els permisos per fer el sondatge en terrenys que són seus i, segons ens expliquen des de l'Associació Catalana d'Embotelladors d'Aigua, els sondatges es fan durant un temps per recopilar prou dades per valorar si la situació és estable per obrir un nou pou. L'extracció d'aigua mineral de les embotelladores està regulada per llei i, segons l'Agència Catalana de l'Aigua, l'aqüífer Montseny Guilleries es troba en bon estat. Els veïns reclamen però un estudi independent per valorar l'estat de l'aqüífer.
Són 2:15. El passat 15 d'abril us explicàvem el cas d'un noi que havia entrat de matinada en un pis deshabitat de Salt, al Gironès, i que va morir quan va caure al carrer des d'un balcó. Havia saltat l'alarma, i va anar a la policia, i el jove va voler evitar que el detinguessin. Doncs bé, aquest migdia, de fet fa una estona, des de Càritas Diocesana de Girona li han posat cara i nom, i han dit que el seu cas és un exemple més de la desesperació que provoca la falta d'un habitatge digne, sobretot entre les persones nouvingudes. Félix Martín Girona, bon dia.
Hola, bon dia. Sí, i des de Càritas han parlat obertament de racisme immobiliari que afecta, diuen molts immigrants, quan intenten accedir a un habitatge. Martí Batllori és el secretari general de l'entitat de Girona.
I que, per tant, es pot parlar d'unes actituds d'un cert racisme immobiliari, no? Això també ens ho trobem aquí, per tant, diguéssim, hi ha una doble dificultat per les persones que tenen, que tenen origen migrant. Pensem que protegir l'accés als drets, i un dret bàsic com el dret a l'habitatge és un dret que fonamenta altres drets, és important per tenir una vida digna, una vida cohesionada.
I han explicat que aquest noi que va morir, en Hassan, era un jove pakistanès amb permís de residència i feina, però amb una situació límit des de feia 4 mesos per les dificultats de tenir un pis on viure. I el mes passat, el 15 d'abril, sense estar-ne massa convençut, doncs va voler ocupar aquest habitatge amb un conegut. Marta Salvador és la cap de programes de Som Refugi, també de Càritas.
En Hassan en un primer moment no ho veu clar i diu: jo això no ho veig, això és un delicte, no vull fer-ho. Però al final la situació és tan desesperada que puja aquest noi de Barcelona i intenten ocupar un pis aquí a Salt.
I al final, doncs, tot es va complicar quan va saltar l'alarma.
Hi ha en Hassan i aquest noi dins del pis, i en Hassan es comença a posar molt nerviós, té por a la policia, por a que el deportin, sap que ho ha fet malament, i l'altre noi li diu: no passa res, ens detindran, tranquil, tranquil·litza't, li agafa un atac d'angoixa i decideix saltar per una finestra d'un segon pis. L'altre noi pot anar-se'n enganxant a finestres i baixar, però en Hassan cau i es mor en el moment.
Aquest migdia, des de Càritas, han fet un minut de silenci a Salt per recordar-lo a ell i també de suport a la seva família.
Gràcies, Fèlix. Bon dia.
Bon dia.
Els pescadors de la demarcació de Tarragona posaran el peix en caixes fetes amb clofolla d'arròs. La federació que els agrupa ha firmat aquest matí un acord amb la Generalitat per tirar endavant una prova pilot. De fet, l'objectiu final és que totes les confraries catalanes utilitzin aquests recipients. Jordi Barranca, Tortosa, bon dia.
Hola, bon dia.
A banda, també es compleix amb directives europees, no?
Així és, concretament, la que dicta que s'ha de reduir l'ús de plàstic que es fa servir en el dia a dia del sector. Antoni Espanya, director general de Pesca, en resumeix els objectius.
L'objectiu és reduir la petjada de CO2, reduir el percentatge de plàstic que tenen actualment les caixes, des que es captura el peix a les embarcacions i arriba a les peixateries, sigui transportat en aquestes caixes, que han de ser una mica el futur. També vull dir que Catalunya és pionera en aquest sentit. Crec que serà molt ben rebut pel conjunt del sector.
La primera fase està finançada amb 500.000 euros per la Generalitat. Les caixes s'han fet a partir de l'orizite, que és un material desenvolupat per la Cambra Arrossera del Montsià a partir de la clofolla d'arròs. Es va presentar el 2021 i s'utilitza també en la indústria de l'automòbil. Eusebio Rosales és el president de la Federació de Confraries de Pescadors a Tarragona.
Tenim prou potència per a començar, prou producció, perquè clar, som 9 cofradies a Tarragona i Cambrils que tenen, i la Mella que tenen encerclament, i a l'encerclament se gasten moltes caixes. És engrescador i innovador perquè fas economia circular, fas conveni en la Càmera Arrossera d'Amposta, dos primaris junts en un projecte molt engrescador.
La segona fase del projecte passaria perquè totes les confraries catalanes utilitzessin les caixes fetes a partir d'aquest material. Primer, però, cal trobar inversors. De fet, demà mateix es presenta el prototip a la Fira Seafood, la més important d'Europa, que se celebra a Barcelona.
3 minuts i 3 quarts de dues, el projecte per recuperar la vaca de l'Albera, fins fa poc una raça en perill d'extinció, ha aconseguit multiplicar per 4 els exemplars d'aquest animal en 10 anys a Catalunya. I és que d'un únic ramat que hi havia a l'Empordà a principis de segle, s'ha passat als 23 ramats actuals. Clara Jordan, n'hi ha en indrets tan diversos com la Vall d'Aran, les muntanyes de Prades, el Berguedà o l'Urgell.
Sí, són ramaders que han apostat per aquesta raça originària del massís de l'Albera, una vaca més petita amb unes extremitats i unes articulacions ben definides que els permeten desplaçar-se per terrenys de difícil accés. Què té de diferent aquesta vaca? Ho explica el tècnic de l'Associació de Ramaders de Vaca de l'Albera, Marc Arcarons.
El seu gran valor afegit és la rusticitat, és a dir, aquesta adaptabilitat en el medi, aquesta resiliència, sobretot a èpoques de sequera, aquesta capacitat d'adaptar-se en hàbitats en què el menjar és escàs i en certes èpoques és difícil.
I això justament és el que va animar alguns ramaders a apostar per aquesta raça, com en Miquel Bufarull, que pastura els ramats a la Vall del Corb, entre l'Urgell i la Conca de Barberà.
A nivell de que els boscos estan molt bruts i no hi ha ramaderia, i bueno, van decidir, hem de fer alguna cosa. Vam decidir amb la de l'Albert, perquè és una vaca soferta, una vaca que s'adapta molt bé a la climatologia d'aquí i al pobre que és el país, i principalment que és una vaca molt deforestadora.
El contrapunt és que és una vaca difícil de portar, com explica la neboda de Miquel, la Núria.
És una miqueta complicada, perquè no són vaques manses, són una miqueta frèstiques, però t'acabes acostumant amb elles, fas feina, perquè són molt ara aquí, ara allà, i fas feina.
I justament per poder-les portar millor, des de fa unes setmanes s'està provant un sistema nou amb aquestes vaques. A cadascuna els han posat un collar que emet un so determinat quan s'apropen els fils d'un tancat. Amb aquesta tecnologia els animals aprenen a no sortir dels límits.
Tu vies molt ja, diguem, de fer els ballars físics, són ballars virtuals via satèl·lit, i, bueno, i el maneig és molt més fàcil. I això és, per mi, és el futur del món de la ramaderia, principalment amb vaques i cabres. Amb vaques ho veig molt... pot funcionar.
Ara mateix ja ha comptabilitzats 822 exemplars, que és una xifra que no permet encara descartar el perill de l'extinció, però que sí que ajuda a ser més optimista. El que s'intenta, sobretot, és mantenir la genètica de la raça. Per això, la majoria dels exemplars que hi ha són femelles i s'evita qualsevol tipus de creuament.
Gràcies, Clara. Doncs la Fira de Sant Isidre de Solsona no tindrà aquest any la tradicional mostra de vaques i vedells, una de les seves activitats més destacades. Els ramaders no hi seran per protestar contra la gestió del govern dels brots de tuberculosi que afecten les granges catalanes. Anem a Solsona, Joaquim Albalate, bon dia.
Hola, Marta, molt bon dia.
Exactament, per què protesten?
Doncs el grup de sanejament de Baquí del Solsonès, que controla l'estat sanitari de gairebé totes les explotacions de la comarca, acusa el govern de no controlar prou la salut de la fauna salvatge, la principal font de contagis, i lamenta que siguin les vaques i, per extensió, els ramaders qui ho acaba pagant, perquè s'han vist obligats a sacrificar milers de caps de bestiar. També reclamen més controls sanitaris, més transparència i millors indemnitzacions a les explotacions afectades. Per tot plegat, han decidit no fer ni la mostra ni el concurs de bestiar Baquí, un dels més importants del país. Benjamí Puig és el president del Consell Comarcal del Solsonès, organitzador de la fira.
Aquest any hi haurà el bestiar boví, per tal com està tractant el Departament d'Agricultura tot el tema de la tuberculosi. És una protesta que fan Grusbes, que és qui se l'encarregaven de portar i muntar tot el tema boví a la fira, i com a acte de protesta pues, no es portaran animals. Recolzem totalment aquesta iniciativa i esperem que l'any que ve puguin tornar a ser aquí.
Durant la fira, el cap de setmana del 17 i 18 de maig, es deixarà buit l'espai que ocupaven el centenar de vaques, uns 1.700 metres quadrats, per visibilitzar la protesta. I hi haurà una parada que explicarà els motius pels quals no hi són.
I sí que hi haurà, però, la resta del bestiar?
Sí, hi haurà unes 200 ovelles i cabres i una vintena de cavalls, tal com estava previst. També es mantenen la resta d'actes, com la mostra de maquinària agrícola, la fira industrial, d'entitats i d'artesania, i els actes culturals i gastronòmics. En total, s'espera que passin per la Fira de Sant Isidre unes 20.000 persones.
Gràcies, Joaquim, bon dia.
Adéu-siau, bon dia.
Catalunya al dia. Catalunya Informació. So hold me, mom.
L'escriptora i artista visual nord-americana Laurie Anderson obrirà avui una nova edició del Festival Barcelona Poesia, que porta una quarantena de participants i grans figures internacionals, com ara la poeta canadenca Anne Carson, Montse Camps.
Sí, Laurie Anderson presentarà a les 8 del vespre a la sala Paral·lel 62 el seu projecte interdisciplinari Progress. I la setmana que ve actuarà per partida doble la gran poeta Anne Carson, com explica la comissària del certamen, Maria Callís.
Participaran dos actes, el Barcelona Poesia, la clausura, el Festival Internacional de Poesia, el 13 de maig, i el dia anterior, el 12 de maig, amb un acte que farà ella amb una performance amb músics i una ballarina al CCCB, el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona.
Però la poesia omple Barcelona amb altres iniciatives, com la dels veïns de Vallcarca, que han omplert de versos, tanques i balcons per commemorar els 155 anys de la mort del poeta andalús Gustavo Adolfo Bécquer, que dona nom a un dels seus carrers. Glòria Martínez és una de les impulsores.
Els veïns s'han motivat moltíssim, han col·laborat moltíssim i hem omplert el carrer de banderoles amb poemes de Bécquer, i aquest dissabte, dia 10, es farà un acte als jardins de Canals i Junyent de poesia. Tenim la sort de que al barri viuen poetes molt valuosos, com són la Blanca Llum Vidal, l'Edgar de Dobri...
Entre una àmplia programació destaca el recital poètic que es farà només en llengua de signes. Serà diumenge a la tarda al Born, un dels molts escenaris del festival que té com a seu central el Verger del Museu Marès.
Segur que heu reconegut les notes d'aquesta melodia i l'heu relacionada, com no pot ser d'una altra manera, amb el Festival d'Eurovisió. Doncs bé, a la Vall d'Aran celebraran la seva pròpia edició d'aquest festival, un concurs que vol promoure la creació musical i l'ús social de la llengua. Sofia Cabanes, com l'han anomenat?
Hola, Marta, bon dia. Doncs es tracta de l'Aran Vision. El certamen organitzat pel Consell General planteja dues disciplines. D'un costat, l'adaptació d'èxits musicals a l'aranès i de l'altre, la creació de temes inèdits en la llengua pròpia de l'Aran. L'objectiu, situar l'aranès al mateix nivell que les llengües que dominen la indústria musical. En parla la síndica Maria Vergés.
Et repte era idea ampliar aquesta base. Ja dir que aquests àmbits culturals també creixen, que arriben a sectors d'edat, de població que no han la llengua com a un referent en aquest àmbit. Per tant, aquí hi ha un gran repte i també una gran oportunitat.
Un jurat seleccionarà les propostes que passaran a la final, que se celebrarà el proper 16 de juny en el marc del Festival Tersun. Miguel Pineda és el director d'Aran Vision.
Se valorarà tot, un poquito la voz, un poquito el lenguaje, un poquito la coreografía, el saber estar en el escenario, por eso que son un conjunto.
Els guanyadors d'esta primera edició de l'Aran Vision aspiraran a premis econòmics que van dels 100 als 1.000 euros.
Més de mig milió de persones han passat pel Museu del Port de Tarragona al llarg dels seus 25 anys d'història. Per celebrar aquest 25è aniversari, avui han presentat una programació especial amb el lema Mar i Patrimoni. El museu vol reforçar la relació entre la ciutat i el seu port amb activitats per tots els públics que s'allargaran durant tot l'any. Tarragona, Paula Jiménez.
La programació s'encetarà el pròxim dimarts 13 de maig, coincidint amb el 25è aniversari de l'obertura del museu, amb dos actes commemoratius. L'inici de la celebració coincideix amb dues de les principals cites culturals de la ciutat, la Nit dels Museus i Tàrraco Viva, on enguany el museu reforça la seva participació programant diversos tallers familiars. Santiago Castellà, president del Port de Tarragona, ha destacat la importància del museu com a espai viu i dinàmic i ha posat en relleu el seu vincle amb el patrimoni marítim de la ciutat.
La nostra joia de la corona cultural ha esdevingut una eina per explicar el port museística important, repositori de la memòria, conservació d'un patrimoni que perdríem i al mateix temps de divulgació i d'acció educativa i pedagògica, és el que fa gran aquesta casa.
També es presentarà un llibre commemoratiu i, com a novetat, s'incorporaran autoguies en diversos idiomes. Les activitats es tancaran amb una exposició sobre el Cargol de la Muralla que s'inaugurarà al novembre i s'allargarà fins l'any vinent.
I ara us parlem de la faràndula d'Olot. La faràndula són el conjunt de figures del municipi, els gegants o els cabassuts, entre d'altres, que surten a ballar per la Festa Major, per exemple. I us en parlem perquè diversos joves del poble demanen que només puguin ballar la faràndula els olotins empadronats com a mínim des de fa 5 anys. I és que hi ha una llista d'espera, atenció, de més de 900 persones. És una demanda que han traslladat a l'Ajuntament, Laia Claret.
Sí, exacte, bon dia. I és que aquests joves ens expliquen que fa temps que tenen aquesta petició per fer ballar la faràndula. Aquestes figures pròpies de la capital de la Garrotxa, els gegants, el cap de lligamosques, els cavallets i els cabassuts, que es poden veure ballar junts a les festes d'altura o també surten a ballar el Corpus per parts. Anna Iats, una de les joves, ens explica que amb la llista d'espera que hi ha, els toca ballar molt tard.
Van passar de que gent començava a ballar als 10 anys a que ara mateix ens truquen quan tenim 30 i volgués o no, potser la il·lusió aquesta de ballar a la faràndula d'Olot, diguéssim que se n'ha anat una mica, no?
Ho argumenten així i el que demanen és un temps d'estar empadronat.
Els d'aquí a Olot no anem a ballar els de Santa Pau o els de les Planes, no? Ens sap greu, ens sembla una falta de respecte que gent de fora balli la faràndula, no? Llavors els hi van proposar que haver d'estar empadronat 5 anys abans per poder-los ballar.
El que hem fet és recollir firmes i el mes de març es van reunir amb l'Ajuntament. El regidor de Festes d'Olot és Aniol Sellabona.
A través de les impulsores ens va arribar la seva proposta i en aquell moment els hi vam traslladar que el que pertocava davant de qualsevol proposta relacionada amb la faràndula olotina era traslladar-ho en el marc de la comissió. Així ho hem fet.
La comissió de la faràndula és un òrgan format per un representant dels cabassuts, un dels cavallets, un dels gegants, també l'alcalde o una persona delegada, el regidor de cultura, el regidor de festes, un exballador i un historiador local. La comissió té la funció de consensuar les decisions sobre la faràndula. L'últim canvi del protocol de la faràndula es va fer l'any 2020, quan es va aprovar la reducció de l'edat dels balladors.
I encara abans dels esports, us direm que l'obra Pal davant i pal darrere celebra 40 anys d'èxit escènic, amb una versió renovada i actualitzada, que arribarà a Barcelona la pròxima tardor al Teatre Borràs. Serà la 6ª versió catalana del clàssic de Michael Frayn i es podrà veure a partir del 25 de setembre durant 16 setmanes. Al damunt de l'escenari, actors com Jordi Benacalotxa, Agnès Busquets i Àlex Ferrer.
Catalunya al dia. Connecta't al territori.
6 minuts i arribarem a les dues. Temps ara pels esports. El Barça intentarà aquest vespre fer el pas definitiu per tornar a disputar una final de la Champions. El del Serra, bon dia.
Bon dia. Els blaugrana, que fa 10 anys que van jugar per última vegada una final de la Lliga de Campions, buscaran superar aquest vespre a l'Inter de Milà a San Siro després de l'empat a 3 gols de l'anada. Hansi Flick ha demanat als seus jugadors que gaudeixin d'un partit com el que jugaran avui.
I per mi, l'important és que els jugadors ho gaudeixin i demostrin lo bons que són com a equip.
El tècnic alemany també ha confirmat que Robert Lewandowski està a punt per ajudar l'equip, però cada entrada no serà titular.
Tot avança com cal. Ell està bé i evoluciona millor del que esperàvem. Estarà a punt per ajudar des de la banqueta. Quan el necessitem, podria entrar.
I per la seva banda, Dani Olmo assegura que l'equip ofereix la seva millor versió en les grans ocasions.
Que ara ho creu, no sé, jo crec que és més treball i solidaritat de tot l'equip per guanyar. Jo crec que els partits que hem jugat contra rivals directes i hem guanyat ha sigut més per mèrits de l'equip.
A l'Inter, el davanter argentí Lautaro Martínez continua sent dubte, tot i que ahir ja es va entrenar amb el grup, i el defensa francès Benjamin Pavard té opcions de tornar a la titularitat després de no haver pogut jugar a Montjuïc per una lesió. El Barça no estarà sol aquest vespre a Milà. Prop de 4.000 aficionats acompanyaran l'equip de Hansi Flick a l'estadi de San Siro. Aquest partit, l'Inter de Milà-Barça, començarà a les 9 i el transmetrem, com sempre, a la TDT de Catalunya Ràdio.
I qui també ha d'afrontar aquest vespre un partit transcendental és el Barça de bàsquet. Els de Peñarroya tenen en joc un bitllet per la Final Four.
Els blaugrana visiten una altra vegada la pista del Mònaco en el 5è i definitiu partit del play-off de quarts de final de l'Eurolliga. Després d'igualar la sèrie amb dues victòries seguides al Palau, ara el pivot del Barça, Billy i Hernán Gómez, veu l'equip motivat per assolir la remuntada i la classificació per la final a 4 d'Abu Dhabi.
Pero nosotros creo que estamos muy concentrados, el equipo está muy, muy centrado en hacer las cosas bien. Creo que los últimos dos partidos estamos demostrando el nivel como equipo que podemos llegar a ser. Creo que nos quedan pasos todavía por hacer y creo que estamos muy motivados y somos muy conscientes de la importancia del partido de...
Per la seva banda, Àlex Abrines explica quines poden ser les claus del partit. Aquesta tarda són declaracions del capità del Barça al Tot Costa de Catalunya Ràdio.
Posaran una altra vegada el nivell físic i el que hem de fer és respondre amb el mateix nivell d'intensitat. No estic parlant de barallar-nos ni res, però sí que ser el primer equip que posa el to físic.
El pivot txec Jan Veselý ha viatjat fins a Mònaco, però tornarà a ser baixa. Aquest vespre també s'ha de jugar el 5è partit de l'eliminatòria Panathinaikos-Anadolu Efes, que també està empatada a 2. De moment ja estan classificats per la Final Four el Fenerbahçe i l'Olympiakos. I recordem, tant l'Inter-Barça com el Mònaco-Barça, que començarà a les 7, els podreu seguir a la TDT de Catalunya Ràdio, que avui començarà quan faltin 5 minuts per les 7, en una edició especial.
Tornem al futbol perquè el Barça femení ja té tancat un nou fitxatge per la pròxima temporada.
Es tracta de la defensa catalana del Manchester City, Laia Aleixandri, la central de Santa Coloma de Gramenet, de 24 anys, firmarà per 4 temporades, segons ha pogut saber Catalunya Informació. De Laia Aleixandri, per cert, n'ha parlat Alexia Putellas, la capitana del Barça.
La coneixem de fa molts anys, al final és una jugadora que ha estat a la cantera del Barça, és molt culer, és una jugadora amb molt talent, crec que també pot ser polivalent, defensivament té bona col·locació.
I d'altra banda, encara en futbol, ahir es van sortejar les primeres eliminatòries del play-off d'ascens a Primera Federació amb la presència de dos equips catalans, dos equips de les demarcacions de Barcelona. El Sant Andreu jugarà davant el Rayo Majadahonda amb l'anada a Madrid i la tornada al Narcís Sala. Analitza el rival, l'entrenador del Sant Andreu, Xavi Molist.
Per resultats, veiem que els últims resultats que han fet no són els millors, una mica irregulars a aquest tram final de Lliga, igual que nosaltres, i veurem si som capaços d'aquest primer partit, sobretot allà, donar-los o fer un bon partit per intentar portar l'eliminatòria oberta i, i a favor a casa per amb la nostra gent, pues, sobretot a passar aquesta primera eliminatòria.
I per la seva part, el Sabadell s'enfrontarà al filial de l'Eibar en el primer partit a la nova Creu Alta, el segon al País Basc, en parla Bruno Batlle, director general del club.
Igual que ho veiem així, jo també em quedo amb que han estat primers durant bona part de la temporada del seu grup i que al final han quedat tercers, o sigui, que és un molt bon rival i que haurem d'estar molt, molt bé si realment volem tenir opcions de passar l'eliminatòria.
No t'ho pots perdre.
Doncs per si sou dels que no voleu veure el futbol perquè no us agrada o preferiu no mirar el partit de Champions del Barça aquesta nit perquè us posareu dels nervis, teniu la millor opció, anar al Desconcerticat a la Sala Apolo de Barcelona. Hi participaran una trentena d'artistes com el Petit de Calalil, de Tietz, Sandra Montfort, que ara sentim de fons, o Fades, que faran parelles improbables per fer versions i reinterpretacions de cançons de Bad Bunny, Sopa de Cabra, de David Guetta o Antònia Font, entre d'altres. I també tocaran un tema inèdit de nova creació. Tornem demà a partir de la una. Adéu-siau, bon dia.
Catalunya al dia, amb Marta Romagosa.